els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja, en el marc del Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o de 6:45 del matí els dijous en la repetició. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar, a més, dins de la secció Ràdio a la Carta, en el web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem el jesuïta català Álvaro Sánchez Calvo.
Encara no fa 2 mesos del terratrèmol del 9 de setembre passat a la regió de l'Alt Atlas del Marroc i les conseqüències continuen i ho faran durant molt de temps en les vides de les 400.000 persones afectades. Avui al Llevat dins la pasta volem conèixer de més a prop la situació a la zona parlant amb el jesuïta lleidatà Álvaro Sánchez Calvo, membre de la Delegació Diocesana de Migracions de Nador i secretari general de Càritas al Marroc.
Doncs el saludem ja, Álvaro Sánchez. Hola, bona tarda, benvingut a la secció Llevat dins la pasta aquí a Ràdio Estel i gràcies per haver-nos atès des de Marràqueix, al Marroc.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, què ha revelat d'amagat aquest terratrèmol d'insòlita força al país veí?
Doncs diria que en primer lloc el que ha revelat ha estat la gran capacitat de resiliència d'aquest poble. Altres pobles africans ens tenen acostumats a mostrar, diguéssim, aquesta força, no?, en la fragilitat i en la vulnerabilitat, sigui enmig d'una catàstrofe o una dificultat important. El poble del Marroc ho està fent d'una manera admirable i això ens ha sobtat perquè la solidaritat que s'ha posat en marxa ha estat increïble.
Sí.
També crec que ha revelat un patrimoni natural i cultural maquíssim. És una part molt desconeguda per molta gent del Marroc, l'Alt Atlas, tots aquests pobles i aquestes valls.
I com veus la gent del poble? Quina és l'actitud dels supervivents davant la catàstrofe, no? On destacaves la resiliència? Explica'ns alguna cosa més.
Hi ha una mica de tot, en el sentit de que, clar, són situacions a vegades molt extremes, no? Per exemple, aquesta setmana teníem un infant que ha perdut el pare, la mare, el germà i la germana, i està a la família, amb una altra família, no? Clar, encara està en xoc i ha passat més d'un mes, és que és tremendo. D'altra banda, hi ha persones que, tot i haver vist com s'ensorrava el seu poble, doncs estan disposades a reconstruir-lo esperançades i agraïdes d'haver sobreviscut.
I la societat civil està mobilitzada en la solidaritat?
És impressionant. És com si, a veure, va menys, però està durant moltíssim. Cada cap de setmana hi ha cotxes que pugen cap als diversos poblets i valls de l'Atlas portant ajuda. Després també s'han identificat quins són els punts on es pot portar tota aquesta ajuda de primera necessitat i realment no en falta. No en falta. El que sí que falta, oi, és tota la sèrie de serveis, com és posar en marxa l'educació, posar en marxa el sistema sanitari, posar en marxa la reconstrucció. Això s'està fent, però més lentament. Però l'ajuda de primera necessitat és com si la societat civil hagués dit: això deixeu-nos-ho a nosaltres, ho farem.
I quina és la resposta que des de l'església local esteu donant a aquesta situació?
Nosaltres des de Marràqueix el que fem des de la parròquia dels Sants Màrtirs, amb els equips de Càritas i els voluntaris, portem a través de convois, de cotxes, un gent voluntària que ofereix el cotxe, va, vinga, doncs, dono un cop de mà al carrer i pugem, i anem portant aquesta ajuda de primera necessitat als poblets. També les visites del personal ja més especialitzat, per exemple, sanitari, que s'està oferint, no?, per donar un cop de mà. Uh-huh. A banda d'això, el que hem fet des de Càritas ha estat posar en marxa una emergency appeal, que és una crida d'emergència per tota la Confederació. Això vol dir que diferents Càritas de diferents països contribueixen per poder oferir una resposta més durable a les conseqüències del terratrèmol.
Uh-huh. Recordem que avui estem parlant amb Àlvar Sánchez Calvo, jesuïta lleidatà, ens parla des de Marràqueix, al Marroc, sobre la situació en aquest país nord-àfrica, en aquest país magribí, després del terratrèmol d'ara fa unes setmanes. En les cròniques que Xavier Aldecoa va publicar a La Vanguardia, Àlvar, es referia al fet que en els primers moments l'Estat es va fer present en alguns pobles no pas per assistir, sinó per assegurar que els testimonis dels afectats davant les preguntes dels periodistes no fossin crítics amb la monarquia, es deia això. Això és cert?
Bueno, primer de tot dir que el Xavier és un crac, o sigui, porto jo anys a l'Àfrica, però el que ell fa està a l'abast de molt poques persones. És capaç d'estar al lloc exacte en el moment adequat i des del minut zero. Això sembla màgia, però ho fa, no sé com, però ho fa. Dit això, i per això l'hem de llegir, l'hem de considerar, jo diria que tots podem explicar, diguéssim, mil anècdotes que no són representatives diguéssim, del país. És veritat que aquest país vetlla, no?, per les seves institucions i té cura, no?, de la institució com la monarquia. Això és evident. Però, bueno, jo crec que la presència de les autoritats, sobretot, ha estat per facilitar tot. Han hagut de gestionar una cosa que era difícil i era el dir que no a una ajuda que se'ls estava oferint, també. Mm-hmm. Tot això és d'un equilibri complicat. Mm-hmm.
Sí. I hi ha hagut alguna sensació d'abandonament per part de la població?
Sí i no. Què vull dir? Que per una banda hi ha tot aquest agraïment en clau de sorpresa de dir, apa, quanta gent que està venint. D'altra banda hi ha les 72 hores després del terratrèmol, bueno, va ser horrorós, no? Aleshores, hi ha hagut molts poblets que han rebut l'ajuda a través d'helicòpters. Imagina't la sensació, no?, d'intempèrie, tot s'ha ensorrat i l'únic que m'arriba és un aparell que mai he vist volar en aquests cels i que em deixa tots els kits d'aliments i després per poder-me abrigar, però clar, ningú està arribant, no? Ningú està arribant. Aleshores, en aquest sentit, evidentment, hi ha hagut llocs on les persones s'han sentit soles.
Uh-huh. Àlvar, per què es va admetre l'ajuda només de determinats països i es va negar la d'altres?
Doncs, quantes vegades al llarg d'aquestes setmanes, no ara recentment, però sobretot al començament, he sentit dir per diferents bandes, sort, que el Marroc, diguéssim, va aturar l'allau de resposta humanitària, doncs, per evitar la descoordinació. Això és una cosa que ha passat en altres contexts d'emergències, per exemple, a Haití, on la situació acaba sent molt, molt complexa. És a dir, ja és complexa de per si a sobre afegeixes una multitud d'agents humanitaris, pot la descoordinació pot fer més mal que bé en un primer moment. Aleshores, crec que és savi començar progressivament i bé, en el moment que ja tinguis detectades quines són les necessitats i sobretot els gaps, és a dir, les àrees d'intervenció sense resposta, es pugui demanar ajuda. Jo crec que el Marroc ha sabut agrair a tots aquells països que s'han ofert per donar un cop de mà, encara que se'ls hagi dit ara no.
Mm-hmm. I veient totes aquestes necessitats, de quina manera hi podem ajudar des d'aquí, des de la distància?
Nosaltres, a veure, agraïm moltíssim la pregària, és el que ens sosté. Per això són tan importants les tres comunitats de vida contemplativa aquí al Marroc, els nostres monjos de Midel, de Nostra Senyora de l'Atlas, després també la comunitat de les Carmelites de Tànger i les Clarisses, oi? de Casablanca. Aleshores, a banda d'això, si nosaltres podem donar un cop de mà, és gràcies a l'ajuda i la solidaritat de molts, que hem de dir que la nostra societat, el nostre país, és fantàstica.
Mm-hmm. Doncs també podem preguntar avui a Àlvar Sánchez, jesuïta lleidatà, que ens parla des del Marroc, com a rector, en aquest cas, de l'església de Santiago el Mayor a Nador, una població al costat de la tanca fronterera de Melilla, on molts migrants queden ferits. Aquí també doneu un cop de mà, oi?
Sí, realment és una situació feridora veure els efectes, les conseqüències que la nostra política d'externalització de fronteres, parlo de la política europea, té sobre les vides de les persones que mirem d'acompanyar. Fins i tot si aquest impacte es dona en un altre continent, que diries, sembla impossible, no? Doncs és possible. Aleshores, no sé, el que sí que és bonic veure és la manera com mirem de fer-ho, no? No només a prop de les persones, sinó també amb un treball en xarxa. Per això nosaltres formem part de la xarxa europea-africana per la mobilitat humana, que això és un miracle de l'Esperit Sant, perquè són tres regions diferents de Càritas, la regió europea, la regió Mona, que és Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, i la regió d'Àfrica. Doncs 10 càrites d'aquestes tres regions diferents s'han constituït en una mateixa xarxa amb la voluntat d'oferir una resposta coordinada als reptes que ens planteja la mobilitat humana. I estem fent coses que no podríem fer-les nosaltres sols.
I finalment, Àlvar, veiem que portes Àfrica al cor, no? Per què tens aquest vincle amb el gran continent, que és el que t'aporta?
Bueno, lo de l'Àfrica, oi, és curiós, no sé, són crides que ens arriben, no? Ens podríem preguntar tots nosaltres quina és la crida que ens està arribant o què ens diu la crida que sentim, no? I és bonic sostenir-la entre les mans i cuidar-la. Per què? Doncs perquè aquesta crida al llarg del temps es va encarnant. Jo no sé per què s'ha encarnat a l'Àfrica, però des de petit jo m'imagino que les imatges d'aquella fam tan tremenda que va patir Etiòpia, doncs es van quedar dintre de la meva sensibilitat. I per això, tot i estar molt content i trobar sentit estar al Marroc, fa mesos, fa anys, que sento aquesta crida pel Tigray, on bueno, el Tigray ara mateix, malauradament, s'ha convertit en la guerra més homicida del nostre segle, mm-hmm. amb més de 600.000 persones.
Déu-n'hi-do, sí. I se'n parla molt poc, amb altres guerres i altres conflictes que són molt presents en el nostre panorama social i informatiu. Moltes gràcies, Àlvar Sánchez, jesuïta, lleidatà. Amb una crida vocacional, ens ho ha dit, no?, dintre del carisma ignasià, per al nord d'Àfrica, per a l'Àfrica. Gràcies per haver estat aquí avui en el Llevat dins la pasta i haver-nos acostat, no només a la Maria i a mi, sinó a tots els que ens escolten de primera mà, com esteu vivint les conseqüències del terratrèmol del Marroc. Una abraçada i que vagi molt bé.
Una abraçada molt gran, gràcies.
I aquí, en el nostre espai Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i també observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així, Maria, tenim un fragment que proposem per a la reflexió dels oients del compendi de doctrina social de l'Església en el punt número 449.
A l'inici del nou mil·lenni, la pobresa de milers d'homes i dones és la qüestió que interpel·la, més que cap altra qüestió, la nostra consciència humana i cristiana. La pobresa planteja un problema dramàtic de justícia. La pobresa, en les seves formes i conseqüències diverses, es caracteritza per un creixement desigual i no reconeix a tots els pobles el mateix dret a seure a la taula del banquet comú. Aquesta pobresa fa impossible que es pugui realitzar aquell humanisme planer que l'Església desitja i persegueix, per tal que les persones i els pobles puguin ser més i viure en condicions més humanes.
I també en aquesta secció oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per reflexionar i per actuar, Maria.
Doncs us recomanem llegir les cròniques que el periodista Xavier Araldecoa va publicar a La Vanguardia i també doncs, podeu col·laborar econòmicament entrant a la web d'Emergències Jesuïtes, en concret a l'apartat d'Emergències Marruecos.
I també un apunt d'agenda.
El dissabte 4 de novembre, la 5a jornada anual de la xarxa interreligiosa per la pau, ciència, tecnologia, espiritualitat i pau. És a 11:15 al centre cívic del convent de Sant Agustí, al carrer del Comerç, número 36 de Barcelona.
I fins aquí, en aquest 1 de novembre, solemnitat de Tots Sants, aquesta nova edició del Llevat dins la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
Recordem, amics oients, que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Això ha estat tot pel que fa al Llevat dins la Pasta.
Llevat dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.